Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Escalva els propers dies. Pau, moltes gràcies.
Bona nit, merci.
Ja tancarem el Superesports cantant al final també del Gran Premi als Estats Units, a Miami. Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit, companys.
De seguida arrencarà també el Tu diràs, però som ja a l'última volta, Álvaro, d'aquesta cursa remuntada de Max Verstappen.
A veure si hi ha sorpresa, Álvaro, a l'última volta, eh?
crec que no, i crec que s'ho mereix Max Verstappen, volta 57, la última d'aquesta cinquena cita de la temporada. Verstappen, que sortia al 9è, ha protagonitzat una cursa espectacular, lidera amb 5 segons de marge respecte a Checo Pérez, el segon classificat. Red Bull aconseguirà una nova victòria i un nou doplet amb Fernando Alonso al podi, si no passa res estrany, i no hi ha aquesta sorpresa que demana l'Aleix Pariser.
Que té mèrit, Fernando Alonso, no? Un altre podi?
Un altre podi, sí. Són tots podis menys una cursa, no?
Exacte, 4 de 5. No està malament.
No està malament. La volta ràpida per Verstappen, dubto que Checo Pérez li robi, no?, en aquest últim gir.
Crec que és impossible. Porta pneumàtics més durs i més antics.
Per tant seran
impossible.
26 i 18, són 8 més 6,
més 14. 6, 14.
14 de diferència de Verstappen sobre el Checo Pérez. Sortirà després d'aquest cinquè gran premi del Mundial. Ara ja, concentració, últims revolts, Álvaro, perquè el neerlandès pugui sumar aquesta victòria.
Sí, Max Verstappen completant aquest darrer gir, cursa espectacular, sortia novè amb una estratègia diferent, començant amb el dur, mentre la majoria de rivals han optat per el compost mig. Li ha sortit bé la jugada, també ha posat de la seva part amb unes primeres voltes espectaculars. Rep en aquest moment la bandera quadriculada. Victòria per Max Verstappen. La tercera, cop de puny sobre la taula del pilot holandès Checo Pérez, que creua també la meta en la segona plaça, completant un nou doplet de Red Bull. I el proper en creuar serà Fernando Alonso en la tercera plaça. Va acabar quart la setmana passada a l'Azerbaijan, primer gran premi aquesta temporada que no aconseguia pujar al podi l'asturià. Però avui tornarà a fer-ho, tercera plaça per Alonso, que creua en aquest moment la línia de meta i que ho celebra amb els mecànics del seu equip.
Doncs 14 punts de Verstappen sobre el Checo Pérez, torna al Mundial el 21 de maig, el Gran Premi de l'Emília-Romanya, al circuit d'Imola, territori italià, per tant. Gràcies, Álvaro, bona nit.
Un plaer, bona nit.
I ara sí que ho deixem aquí, tornem al Superesports el cap de setmana que ve, que tornarà també la Lliga de Primera amb el derbi, amb l'Espanyol-Barça diumenge a les 9. I ara tu diràs fins a la 1, vagi bé, adeu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Tantes coses senzilles que era tan poc. Tens per dir-les tantes coses senzilles que és veritat. Cops per recordar quan acaba el dia tot pot començar. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Les 11 i 3 minuts. Aquí seguim, fem canvi a l'estudi de RAC1, tanquem el Superesports i arriba el Tu diràs d'aquest diumenge 7 de maig del 2023. Setmana en què no hi ha hagut Lliga Primera Divisió, en què el Madrid s'ha proclamat campió de Copa, i ara ja tota la tensió la tenim ja centrada en les semifinals de la Champions, que marcaran, sens dubte, la pròxima setmana. De fet, en 10 dies es decidiran els finalistes de la Lliga de Campions, entre el 7 i el 17 de maig, avui és dia 7, doncs el 17 de maig ja sabrem el finalista de la Lliga de Campions. Dimarts vinent tenim l'anada del Real Madrid-City al Santiago Bernabéu, i dimecres l'anada del duel italià del derbi de Milà entre el Milan i l'Inter. I la setmana següent les tornades, I tots els partits de semifinals els podreu seguir en directe a RAC1. Avui en començarem a parlar a la tertúlia del Tu diràs dels diumenges amb l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana. I també posarem sobre la taula un dels noms propis d'aquestes semifinals de la Lliga de Campions, Vinícius, un futbolista espectacular, però una persona menyspreable. Com a jugador és especial, és diferent, és excepcional, amb la pilota als peus, amb una qualitat única en l'un contra un. Jo m'atreviria a dir que està en el top 5 dels millors regatejadors del món, Vinícius. però com a persona és pèssima, i ahir ho va tornar a demostrar. És groller, és maleducat, és un consentit estúpid, ple de vanitat, que algun dia provocarà una desgràcia en un camp de futbol si algú no l'atura. De seguida parlarem d'aquestes dues cares tan antagòniques de Vinícius, un dels grans protagonistes també de la final de Copa d'ahir a Sevilla, en què el Madrid va guanyar l'Osasuna i va aixecar un nou títol. I a partir de la mitjanit, atenció, perquè hem convidat quatre socis del Barça, quatre socis que formen part d'alguns grups d'opinió, per parlar de diversos aspectes de l'actualitat del club. Per exemple, del trasllat a Montjuïc o de l'espai Barça, dels preus que va presentar el club pels passis de la temporada vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, de la Lliga, que és a punt de guanyar de l'equip de Xavi. Avui farem una taula d'anàlisi amb socis del Barça per saber la seva opinió, per copsar el seu sentiment a dia d'avui amb alguns aspectes de l'actualitat del Barça i sobretot els que els toca de més a prop, no? Aquest trasllat a Montjuïc, aquest canvi de casa, aquest esforç que hauran de fer alguns, econòmic i també de mobilitat, per poder veure el seu equip la temporada vinent. I a més, estarem pendents durant el programa fins a la 1 de la matinada que aterrin els campions de la Copa del Rei d'en Vol, un nou títol del Barça d'Antonio Carlos Ortega. Quan aterrin a l'aeroport del Prat a Barcelona, ens trucarà la Laia Coll i en directe parlarem amb un dels jugadors del Barça d'en Vol, avui campions de Copa. Un diumenge en què, entre d'altres coses, hem tingut, per exemple, Carlos Alcaraz guanyant el Masters 1000 de Madrid. Ha superat l'alemany Jan-Lennard Struff en una final molt més disputada del que podia semblar a priori i ha aconseguit un altre títol. És una bestialitat el que està fent aquest nano de Múrcia que acaba de fer 20 anys i que fa unes setmanes guanyava el seu segon Godó seguit i avui ha guanyat el seu segon Masters 1000 de Madrid consecutiu. Ara mateix, sens dubte, Carlos Alcaraz és el gran favorit per Roland Garros, que és el pròxim gran títol pel mig del Masters 1000 de Roma, també sobre terra batuda, però després ja ve aquest Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El Palma Futsal ha fet història aquesta nit. S'ha proclamat campió d'Europa, el Palma, de futbol sala. Ha guanyat la final de la Champions als penals contra l'Sporting de Portugal. I això és una mala notícia pel Barça, perquè el Barça de futbol sala està obligat a guanyar la Lliga si vol jugar la Champions de futbol sala de la temporada vinent. Obligat, a guanyar la Lliga que comença en els play-offs d'aquí a uns dies. També tenim campió d'Europa d'hoquei patins, ha estat el Porto, feia 33 anys que no guanyava a la màxima competició d'hoquei patins al Porto. Ahir va ser el botxí del Barça a les semis i avui s'ha passejat a la final contra el Balongo. I ho acabem de viure, el tram final del Superesports, gran premi de Miami de Fórmula 1 amb victòria pel de sempre, per Max Verstappen. Li hem demanat a l'Àlvaro Ademà, el nostre home Fórmula 1, que es quedés un segon aquí a l'estudi de RAC1. Hola, Álvaro,
Què tal, Aleix? Bona nit.
A veure, una valoració, ara que ja hem cantat el final d'aquesta nova victòria de Verstappen, també de com queda el Mundial i de com veus el futur d'aquesta Fórmula 1.
Doncs cop de puny sobre la taula de Max Verstappen avui a Miami. La setmana passada a l'Azerbaijan se li va escapar la victòria per culpa d'un safety car just després del seu pit stop. Ahir en classificació es va veure perjudicat per una bandera vermella, avui ha hagut de començar des de la novena posició, però realment cursa espectacular, la del bicampió del món des d'aquesta cinquena fila de l'engraellat. A la volta 14 ja era tercer, després de superar Carlos Sainz. A la volta 15 ha superat Alonso. Per tant, ha remuntat fins a la segona plaça en només 15 girs i després, doncs, amb una estratègia diferent, ell ha començat amb el dur, mentre que els rivals ho han fet amb els mitjos, doncs no ha tingut rival ja fins a emportar-se la victòria. S'ha aturat molt cap al final, ha caigut a la segona plaça per darrere de Checo, però evidentment amb uns pneumàtics més frescos i més tous, era qüestió de temps que el superés. Tercer triomf d'aquesta temporada per Verstappen, després de Bahrain i Austràlia, quart doblet de Red Bull, Aleix, en només 5 curses.
Déu-n'hi-do.
Verstappen, que s'ha emportat la victòria i el puntet extra de la volta ràpida, així que amplia el seu avantatge al capdavant del campionat fins als 14 punts. La propera cita serà d'aquí a dues setmanes a Imola, Gran Premi de l'Emília-Romanya, una pista on Verstappen ha guanyat el 2021 i el 2022 i on l'any passat Red Bull va fer doblet amb Checo Pérez a la segona posició. Així que, de moment, doncs espero que Red Bull continuï dominant com ho està fent fins ara. I tot i que Checo va molt ràpid, és molt bo, ahir va fer la pole, avui ha fet segon, crec que al llarg d'una temporada tan llarga ho tindrà molt, molt, molt difícil per batre a Max Verstappen. Alonso tercer ha completat el podi, Russell quart, Carlos Sainz en la cinquena posició.
Guanyarà alguna cursa Fernando Alonso aquesta temporada, creus?
És possible, és possible. Sí. No serà fàcil batre el Red Bull, però sempre hi ha dies que el cotxe es trenca, tens un accident, els dos pilots de Red Bull xoquen entre ells, com ha passat en el passat amb Sebastian Vettel i Mark Webber, amb Verstappen i Ricciardo. Aquell dia, si Alonso està allà, té opcions d'aconseguir la famosa victòria 33.
Molt bé. Ens escoltem d'aquí 15 dies. Gràcies, Álvaro.
Una abraçada.
Una abraçada. També hem tingut Superbikes avui al circuit de Barcelona-Catalunya. Una festa amb Álvaro Bautista com a gran dominador de tot el cap de setmana. Més tard trucarem al Quim Salvador, que ja ha estat en directe. I tenim en marxa el Giro d'Itàlia. Després de dues etapes, el líder és el belga Remco Evenepoel. Un diumenge amb molta activitat, com esteu comprovant, que comentem tot seguit a la nit esportiva de Catalunya.
Amb Aleix Parissé. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
I 10 minuts, ja corren per aquí el trident dels diumenges, Xavi Vilajoana. Hola, Xavi.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Dani Solsona. Hola, Dani.
Bona nit.
Bona nit. Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
Molt bona nit.
Què tal? Com esteu bé?
Tot bé.
No et ve cap de setmana tranquil, no? Sí. A final de Copa ahir. Un pèl tard, pel meu gust, però us ho diré també. Acabat ara, això.
Tots els partits a les 10 de la nit són dos pèls tard.
Dos pèls tard. Doncs ara ve una jornada entre setmana el 23 de maig, que el Barça juga a les 10 a Valladolid, també. Vull dir que un dimarts acabarem aquí a...
Ara fa bon temps.
Encara, sí, a Valladolid, sí. Estadio de la Pulmonia.
Si hagués a l'hivern no ho farien a les 10.
No, no. I des que van tancar les fonts ja no ventilen tant.
Ja no, Xota, deixa'm començar per una mala notícia. No, que em sap greu, Xavi, perquè sí, sé que estàs ficat al Prat i malauradament ha baixat a tercera federació, no?
Sí.
Dia dur, suposo. Bueno. Per la gent del Prat, vull dir, per la gent del
sí,
municipal.
Dia dur. Però a vegades diuen que fer un pas enrere serveix per fer-ne dos endavant més ràpids.
Tant de bo.
I això és el que intentarem.
Tant de bo. Prat i Olot, han baixat a tercera federació. I el Sant Andreu està intentant pujar a segona federació.
Bueno, s'ha salvat el Badalona. El Badalona futur.
Bueno, queda una jornada que pot caure...
Depèn.
Però pot caure la promoció de permanència.
Sí, sí. Important,
Sí, hi ha la promoció.
Però, exacte. I depèn dels compensats i si puja algú de tercera o no. Si parles del Badalona futur,
sí.
Encara falta... Encara pot promocionar.
Sí. Queda una jornada. Encara poden passar moltes coses.
L'Algira juga fora.
No? S'ha complicat això. L'Espanyol B farà promoció d'ascens per primera federació. Sí. I el Barça Atlètic està molt bé per intentar lluitar per pujar a segona, també. L'equip de Rafa Márquez, que semblava que no, però té pràcticament garantit el play-off per intentar pujar a segona. L'únic que avui mirava i li pot tocar el Depor a la primera eliminatòria. A Riazor, Anada i tornada, imagina't. Bé, dit això, què us va semblar la final de Copa d'ahir? Avui m'agradaria parlar una estona de Vinícius i de les semifinals de la Champions amb el Madrid, però primer la final de Copa, una valoració general.
Home, era molt favorit del Real Madrid. De fet, la primera part crec que va ser millor, va tenir moltes més ocasions de gol, però la veritat és que Osasuna va competir després bé, que a part del forat que tenia la banda de Vinícius, el fet de que tingués tenia a Nacho fora i, bueno... I crec que l'havia provat ja a Moncayola i va estar bé el dia que va jugar contra el Madrid en aquesta posició, però la veritat és que quasi va fer el que va voler Vinícius durant tot el partit. No, però quan va marcar a Torró el gol, aquesta sensació que havia començat molt bé la segona part jugant bé, dius, ui, que igual s'emporten un susto, eh? Ara, per mi, sobretot, el públic, l'afició de d'Osasuna, per treure-se el barret, és el que dius, bueno, això és una afició, eh?
Brutal. Sí, sí.
Sí, la veritat és que no, jo crec que el Madrid no va veure perill ja mai el resultat. És aquell típic partit que ja l'has vist moltes vegades, no? Sí, que hi ha certs moments que l'equip rival sembla, no?, que pot arribar, però és a dir, la que el Madrid superava aquella primera línia de pressió de d'Osasuna, s'olorava que en qualsevol moment podia venir un gol i de fet així va ser, potser d'un rebot després, però jo crec que el Madrid en aquest cas no, no ho va patir en cap moment, malgrat quan està on em podia semblar.
Té molt mèrit el que ha fet Osasuna, jo crec que en tota la Copa i durant tota la temporada, no, amb la plantilla que té, les compares i té molt mèrit, però és cert que quan arribes a aquests partits, no, l'experiència, aquell punt de puteria que tens, que té el Madrid, no?
No, i a més els elements
la qualitat,
que té el Madrid no, no es té Osasuna, però és veritat que amb la primera part, amb l'1-0 que marquen ràpid, doncs després es van presentant situacions clares, amb Vinícius sobretot, perquè a la banda esquerra, però el Madrid no acabava de marcar el segon, i com que acabes la primera part i que no acabes de marcar el segon, sempre el resultat està ahí, 1-0, encara tens possibilitats. El que passa que després del gol de Torró, doncs... el Madrid té aquesta qualitat i Vinícius, escolta, sí que estaven comentant el partit i parlant de Vinícius, que li feia a Moncayola, que Moncayola ha jugat molts partits de lateral, vull dir, no era la primera vegada que jugava a lateral, passa a més a condicionar també amb una targeta groga. Doncs aquí fent el partit parlava amb mi, escolta, i per què no modifica això Arrasate, no? Per què no modifica? Per què no modifica? Escolta, no, que posi penya de lateral i Moncayola per davant, o que tregui Moncayola i posi un central més, juguin tres perquè li pugui fer tal. Bueno, el va mantenir, i la segona part sí que Vinícius, aquestes jugades que fa fins a la línia de fons
és bo,
que sembla que se'n va, que dius, igual ha sortit, i arriba, i escolta, i al final fa la jugada, no? Però bé, Osasuna va haver partit, vull dir, perquè marcant tan aviat al Madrid, podies pensar en 10 minuts o 20 minuts, ni fot 3, i s'ha acabat a la final.
Jo és el que anava, no sé, el Barça juga a finals contra l'Atlètic Club, contra equips d'aquest, que són és superior, i acaba guanyant 4-0, i jo estic convençut que el Real Madrid pensava que acabaria guanyant 3-1, 4-1, amb molta més facilitat de la que va tenir. Sí, cert que va tenir més ocasions de gol, però en el moment que fa l'1-1,
dubtes,
si no arriba tan ràpid l'acció de Vinícius, no, i el segon gol,
ja, més,
bueno, i comença la pressió, eh?
Sí, sí, i a més hi havia un factor a tenir en compte, que han de jugar el dimarts. Clar, amb empat a 1, si acabes al final arribant a la pròrroga, no pots fer els canvis per dosificar amb algun jugador, pensant en el partit del dimarts. Bueno, no ho van tenir fàcil del tot, no.
És un partit que demostra perfectament el que passa, sobretot en les finals, que és que tu pots plantar cara a un equip, però al final el que t'acaba decidint és el que passa a partir de tres quarts en endavant. I l'Osasuna moltes vegades va dominar, superava la pressió, arribava fins a tres quarts.
L'edat d'aquella, no?
Exacte, allà és on ha de sortir el plus de qualitat, que és on els grans equips doncs t'acaben matxacant.
Perquè també condiciona molt l'equip de Arrasate, rebre gol a la primera jugada del partit, això...
Fa molt mal en una final.
Perquè l'11 d'ahir del Madrid s'ha de semblar alguna cosa, el de dimarts contra el City, o no? O el fet que Modric descansés, jugués només 8 minuts perquè surt d'unes molèsties...
Home, jo crec que farà pocs canvis.
Bueno, Militao no juga, això ja està clar. Militao ahir va ser titular i no jugarà. Jugarà o Rüdiger o Alaba o...
Alaba jugarà.
Sí, Rüdiger-Alaba. Rüdiger-Alaba, sí, no?
I jo crec que Camavinga lateral esquerra.
Tu creus? Sí. No posarà Nacho?
I no jugarà Camavinga? Bueno, pot ser. Jo no sé.
No, Camavinga juga segur. Ja. Sí? No sé si de lateral o de mig centre...
Els últims quarts d'hora ja el va posar a mig centre.
Jo crec que de lateral és un risc contra el City, però pot ser.
No sé, que aquí especulem i no ho sabem, ningú ho sabem. Ara, al mig del camp, jo és on realment tinc els dubtes. Sí, perquè pràcticament ara està obligat a jugar amb els tres de dalt, perquè, clar, Rodrigo està fent el que està fent i Benzema no el canviarà i Vinícius tampoc. Doncs jugar al mig del camp amb Kroos, Modric i Valverde, a mi això em crea bastants dubtes. Jo contra el City jo jugaria amb 4, però a lo millor és que sóc molt amarrategui, m'entens?
Per tant, Valverde per Rodrigo canviaria.
Ah, però aquí...
No, aquí Valverde juga segur, és el que físicament està millor de tots, amb moltíssima diferència. Valverde juga seguríssim. I jo crec que en Modric també.
Però llavors...
I Kroos també. O sigui, està el Camavinga de lateral esquerre o aleshores... Crec que el que no s'acaba de d'arrencar és l'altre francès, això, el Mene.
Que ahir va ser titular.
Sí, va ser titular i tot dones a pensar que no ho serà.
Jo crec que jugarà amb els tres a dalt, perquè juguen al Bernabéu. Sí, 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 sí. Perquè juguen al Bernabéu, eh? Si no, el primer partit
més,
fos allà...
No pot treure Rodrigo ara d'aquí.
No.
Però les necessitats... Hòstia, és que veient...
No, no. Si fos a Manchester, sí, et diria, pot ser. Però jugant a casa, el primer partit...
Sí, però és que el City et munta un tinglau allà al mig del camp, sí, que fot un...
No t'estranyi que igual pensi... Sí, això que dius és cert, però que acabi pensant...
Allà al partit.
Ah, exacte. Bé, vaig a, al principi, no? Vaig a aguantar una miqueta,
si
a veure
fos,
què tal...
Si fos el primer partit allà, et diria que sí, però el primer partit del Bernabéu... Jo, això és la gran sort, entre els cometes, del City, perquè vull dir, són els jugadors del City, mentalment, si tinguessin que jugar el segon partit del Bernabéu, veuríem com l'afrontarien, eh? Amb l'experiència de l'any passat, veuríem.
No, hi ha molts dubtes, eh? Aviam si demà, que hi ha les rodes de premsa prèvia, o Pep o Ancelotti donen alguna pista.
És que, de la manera que està funcionant Rodrigo, és que la gent jo crec que no entendria que no juguessin els tres a dalt. Però una altra cosa és... li interessa al Madrid jugar amb els tres de dalt jugant contra un City que té aquest potencial al mig del camp, que s'associen tots, tenint en compte que tens a Modric i tens a Kroos, que Modric acaba de sortir d'una lesió i l'únic que pot treballar és Valverde? Ostres, és complicat, eh?
Creieu que passa al City? Creieu que passa el City fàcil o creieu que passa el Madrid?
Fàcil, no hi ha...
Jo crec que passa el City, però fàcil no.
També creia que passava l'any passat i no va passar.
No. Ja, però l'any passat és una cosa que passa un cop a la vida.
Tampoc vaig pensar que passaria davant del Chelsea i va passar. Davant del PSG i va passar.
Però creieu que passarà el City aquest any?
A priori, jo crec que és més equip el City.
Hi ha la bèstia, sí. És que hi ha la bèstia noruega.
No, només la bèstia. Té un equip molt treballat, un equip que se domina la Premier, té un equip... fa molt temps que estan jugant ahir junts i tenen molt potencial.
És que allà al mig hi juga... Clar, ell està jugant amb tres centrals al City també. Sí. I està posant a Stones, que era el central, jugant al mig amb Rodri. Després si van de dreta jugar...
Walker pot jugar a Stones en aquesta posició de lateral,
sí, perquè Walker va marcar Vinícius i ho va fer bé.
Jo crec que posava Walker. Ja, l'únic que li pot una miqueta per igualar en condicions, sí, i velocitat és Walker.
Bueno, però llavors canviarà a 4, bueno, ha jugat a 3, però
no passa res.
Igual juguem amb 3 i Walker és el central dret, que és l'encarregat de tapar aquesta banda. No,
Bernardo Silva, Rodri, si juga Stones o Walker,
Gundogan,
Grealish i...
Marez pot triar.
A dalt pot triar una miqueta, però, pot triar una miqueta.
A dalt, sí, sí. Ara, la Premier també li està costant un altre cop. Vull dir, fa uns anys el Liverpool li va obligar a fer 90 no sé quants punts, i ara l'Arsenal d'Arteta avui ha tornat a guanyar l'Arsenal, sí, torna a estar un punt, i per tant t'obliga, no, al City un altre cop a guanyar, per guanyar aquesta... Anirà als 90 punts, la Premier, també.
El fair play financer.
Què vols dir?
No.
El que ha fet una remuntada brutal i està ahí és el Liverpool, eh?
Sí, a un de la Champions, ja. Tot i que ha jugat un partit més.
L'Aston Villa ha perdut els últims partits, però estava ahí...
Va perdre amb el Lopetegui.
Des que va sortir la notícia que Mateu Alemany se'n va a l'Aston Villa, Emery ha anat amb el pitjor, tu. No sé si l'ha agafat o no. Bé, 11:23. Fem una pausa, un minut i... M'agradaria posar sobre la taula el nom de Vinícius, d'acord? Hem fet un informe amb la Mònica Aguilar. Hola, Mònica.
Bona nit, Aleix.
Ara llegim aquest informe que ha fet la Mònica, que ha estat rastrejant entre totes les actes dels partits de Lliga i també entre dades del web oficial de la LFP, de la Lliga de Futbol Professional, per veure aquest àngel i aquest dimoni, no? Aquest àngel futbolístic, perquè és una meravella veure'l jugar i amb la pilota als peus i regatejar, de veritat, encara que a vegades fa ràbia perquè és de la terra rival del Barça, no? Però és un jugador excepcional. I en canvi el dimoni, que és que es transforma quan comença a xerrar, a fer gestos, i és realment un mal educat el que genera i provoca els rivals i provoca les aficions. Doncs ara hem preparat un informe per parlar de tot això.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més. Ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
The curse for this town, rolling my mouth.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I was when we met, I was happier than with no mindset.
4 minuts i 2 quarts de 12. Parlem de Vinicius.
Quizás es, yo creo que en su puesto es el mejor del mundo, o sea que y es verdad que bueno, pues es difícil pararle y no digo hoy, en general pues los que le tienen que marcar pues les cometen muchas faltas, en protesta y le sacan la tarjeta, lo cual tampoco lo entiendo, porque yo creo que hay que defender a los jugadores que digamos dan espectáculo y que generan digamos ilusión en el fútbol, ¿no?
Se lo protege y me parece muy bien, pero creo que también somos personas y eso es lo importante, ser buen ser humano, porque puede ser buen jugador, pero si tenés el corazón negro es imposible que sea así, porque Vinicius tiene muchísimo para dar. A mí me encanta como jugador y la verdad que, bueno, el míster de él o su compañero ya lo corregirá, ¿no?
Som Florentino Pérez, defensant, evidentment, Vinicius, el seu jugador, i el Chimi Ávila, davanter de l'Osasuna, dient puede ser muy buen futbolista, pero si tienes el corazón negro, eres una mala persona y lo tendrían que frenar.
A mi hi ha una cosa que m'haurien d'explicar. Què vol dir defender a los futbolistas? Escolta'm, hi ha un reglament, no? Digue, el que es falta, el que no, no. El que es falta més agressiva és targeta groga, no, no. Vull dir, escolta'm, que es limitin a pitar. Això de defensar a un jugador, sigui el que sigui, què vol dir aquesta expressió? És una cosa que no entenc.
No, però per exemple, jo sí que l'entenc, amb Messi jo ho entenc, era un jugador que no provocava, que li fotien una puntada de peu i el tio s'aixecava, es queixava molt poques vegades, s'encarava els rivals molt poques vegades, per tant, jo entenia que s'havia de protegir Leo Messi perquè tenia una bona actitud.
Protegia, pitar les faltes que li feien i sancionar les que eren targeta groga i les que eren targeta vermella, sancionar amb targeta vermella.
Sí, però com que a vegades les vermelles no les xiulaven vermelles,
bueno,
per això em refereixo a protegir, de dir,
això és no aplicar com Déu mana el reglament. Però és que, a més, una cosa és que puguem dir és que l'actitud envers, en aquest cas de Vinicius, envers els companys de professió, no? El sembla que te n'enfotis, el tema de que ara me'n vaig de tu i m'enric, no? És dir, és una falta de respecte constant, per mi és molt trist, des d'aquest punt de vista és molt trist, perquè el món del futbol, la carrera d'un futbolista és molt llarga i després t'acabes trobant a molta gent diferent, et trobes en moltes situacions i normalment en el món del futbol tot torna. En el món del futbol tens boomerangs una darrere l'altra. I jo em sembla que, bueno, m'agradaria veure si seria capaç de fer-ho estar amb qualsevol altre equip que no estigués al Madrid.
No. Jo no sé quin és el paper que està desenvolupant, per una part, el Real Madrid i per una altra part l'entrenador respecte al jugador en concret. Dient d'entrada que és un jugador increïble, un jugador desequilibrant, ràpid, que va tenir un canvi que jo no sé com és possible canviar de final d'un estiu a inici d'aquest mateix estiu, va semblar que eren jugadors diferents, no? Però un cop dit això, jo crec que...
Per tu és intel·ligent el càmera, si no? Sap llegir bé?
Intel·ligent al camp.
Vull dir que sap llegir la jugada, sap llegir quan parar, sap associar o no? Sí, eh?
Precisament tenia, ha guanyat en això, tenia també dos defectes per mi molt greus. La presa de decisions, quan tenia que rematar la passava, en la majoria d'ocasions, i quan tenia que passar la rematava. Sí, no, no t'ho dic així de clar.
Sí, és veritat, sí.
I ara ho fa tot perfecte. La finalització, que també era dolenta, l'ha millorat molt, i això no es fa d'avui per demà, però això estic tan sorprès d'aquest canvi que va donar, no? Però jo crec que està perjudicant inclús el Real Madrid, en aquest sentit, amb el seu to, com es comporta, i de més, sí, és cert que s'han de protegir els jugadors més creatius, els jugadors més ofensius. Jo sóc dels que crec que se'ls ha de protegir, però protegir amb el reglament a la mà. Aleshores, jo crec que a ell li han d'ensenyar que els altres són companys de professió, que no es pot riure de ningú dels altres, que no pot menysprenyar ningú dels altres, per moltes faltes que t'arriben a fer. Més faltes li han fet a Messi, moltes. I Messi no el veies protestar mai. S'aixecava i seguia i a jugar, no? En aquest sentit.
No, la seva manera de seguir, saps quina era? Fotre-li un dribbling. A la següent jugada Messi li fotia un dribbling.
I crec, encara que el Dani em sembla que no està d'acord, i crec que s'ha guanyat l'expulsió en més d'una ocasió ja, perquè protestar-li a l'àrbitre, aplaudir a l'àrbitre, fer-li amb el dit que està boig, crec que en això li han de ser. A veure, quan un tio, perdona, farem un símil, quan un tio es casa 7 o 8 vegades i no acaba fent família en cap, el problema no són les 7, sinó el problema probablement ho tindrà ell. Per tant, això és el que s'ha de mirar ell cap a ell. Sí, perquè com a futbolista, ja repeteixo, és en aquest moment desequilibrant.
Ha estat bé aquest símil.
Si tu et cases 7 vegades, el problema no serà
la parella,
de les 7 dones,
clar,
no?
La parella,
el problema probablement serà teu. Sí. O sigui, ell li està passant que no hi ha cap jugador el que li caigui bé.
Si no estigués al Madrid, l'haurien expulsat per protestar, com ha passat amb altres rivals, perquè un jugador en una mateixa jornada va aplaudir un àrbitre i va veure la segona groga al Valladolid. Sí, no sé quina que era, sí, sí. No recordo ara. Solsona, què?
Bé.
Tu t'escalfaves o no, també, els partits? Vull dir, tu pots entendre que un jugador estigui...
Al cap de 4 entrades, si no li ensenyaven la tarja, perquè no ensenyaven, aquella època era una mica més... Ja, siguen... Doncs al final tu t'aixecaves i feies, ja està bé, targeta tu.
Ah, sí? Fies,
no, i tant.
Dani, però ho fies un dia, un partit, sí. No cada partit.
Clar.
No. Que és el problema que té Vinícius, que és cada partit. Però i les risetes...
Sí,
cada...
però per exemple, ahir, Moncayola, una targeta, li fa 2 sotanes i tal, i no sé què. Com l'havia de parar després? Si no li fos garrotada, no el pares. Si no li fos garrotada, li fas falta cada vegada que l'entres, no el pares. I molts partits li passa això. Que li fan falta, no li pita, algunes vegades sí que és veritat que no el toquen, estira...
A vegades exagera, sí.
Però exagera molts jugadors, molts. No tant, potser, però també n'hi han. I aleshores, què fa ell? Quan ja li han fet, que ell creu que li han fet 3, 4 o 5 faltes... Aleshores, quan fa 2 dribblings, aleshores és quan ell comença a tocar-se l'escut, se'n riu d'un, li fa el cachondeo a l'altre i tot
I,
això.
I això ho has vist en molts futbolistes? Per molt bons que fossin, ho has vist en molts?
No, però...
No, dime, Dani, ho has vist en molts?
No, com a Messi no ho he vist.
Dime noms de futbolistes que feien això.
Ara no els tinc aquí, els noms.
Cristiano.
Ja els apuntaré.
Jo ho he vist Cristiano.
No ho feia, això.
I Neymar, a vegades, també. A vegades, Neymar,
a veure,
també.
Que ja sabem que a vegades s'excedeix, ja ho sabem, i tots ens agradaria que sigués d'una altra manera, que actués d'una altra manera, perquè aleshores estaries parlant de com és com a futbolista, que ja ho sabem com és, però igual estaries dient que és un dels 3 millors del món, o del 4, tal. Però com que té aquest condicionant, doncs la gent li cau malament, el públic li cau malament, i l'altre li cau malament. També li queia més malament a Ronaldo que a Messi, també.
Clar, per l'actitud que tenien.
Per l'actitud, no perquè no era golejador, o no?
Sí, totalment.
Doncs ja està. I aleshores, va, Cristiano, mira, Messi no diu res, Maradona no diu res, Pelé tampoc. Clar, però hi ha de tot, hi ha de tot. I amb això no l'estic excusant, ni molt menys, perquè a mi també m'emprenya a vegades. A mi també m'emprenya, perquè una vegada està bé, 2 vegades està bé. Però és que ara... Escolta...
Ja et dic jo, Dani, que a la Premier no faria això.
És el vacileig.
Ho asseguro. Que a la Premier, els 4 dies el farien canviar, però vamos.
Bueno, ja, però saps què passaria? Que això, amb una bona entrada, potser a la Premier s'acabaria les tonteries, però aquí va passar amb el jugador del València, que el va fotre de volta i mitja, amb aquella puntada de peu, recordeu? Qui va ser aquell jugador del València?
Paulista.
Paulista.
Paulista
i va ser la víctima, Vinícius. No. Igual que segurament va haver-hi algun crit racista, veure, que també s'ha de condemnar, però ja va ser la víctima un altre cop.
Però jo no dic que s'hagin de fer aquestes entrades. Ah, val. No. Però bueno, en pilota es pot entrar.
Sí. Tocas pilota i ja està, no? A mi em sembla impresentable el que fa aquest futbolista esbalterant de joc i crec que el Madrid hauria de prendre mesures, també. O si no, els àrbitres, expulsar, com un nen petit, anar-lo expulsant, cada cop que faci tonteries d'aquestes, anar-lo expulsant fins que ho aprengui. Home, si s'ho mereix, si té una groga i li diu a l'àrbitre que és un boig a la cara o l'aplaudeix, al carrer. Això és impresentable.
És un tema d'educació i respecte, i punt. S'ha de ser educat i respectuós. Després, fes les cabrioles que vulguis, les gelminyes que vulguis, les coles de vaca que vulguis. Tot això està...
Què vols dir, que no és intel·ligent al camp?
Jo, no, jo crec que és... no crec que sigui intel·ligent.
A la vida.
I al camp, tampoc crec que ho sigui gaire.
Molt bé. És molt bon futbolista.
A veure... Sí, sí, però ja hi ha hagut molts bons futbolistes que no han sigut... Sí, sí. No, que no eren gens intel·ligents.
No fa falta riure de l'afició rival ni del jugador rival.
Posem-se en situació. Tu, vosaltres creieu que allà al Madrid l'amic seu, el company d'equip que tenen més estatus allà, els Kroos, els Modric, els no sé qui, no li diuen o el Carleto algun dia no l'ha cridat a la seva oficina i dir-li, escolta, si us veus en compte, perquè els àrbits ja saben... Vosaltres creieu que no li hauran avisat?
El Lucas Vázquez ahir, que no has vist les imatges de Movistar, que el Lucas Vázquez surt de la banqueta i li diu, vini, ven aquí, i li diu, te quieren sacar del partido, cálmate, que te quieren sacar del partido. Se li llegeixen els llavis al
ja,
Lucas Vázquez.
Però ja els hi diu, però ell quan està al camp però, se li va l'olla.
Però que no és... te quieren sacar del partido. És que tu estàs provocant que l'altre et vulgui treure del partit... perquè és ell el primer que provoca, des del meu punt de vista. Des del meu punt de vista. O tirant-se, o criticant, o dient-li al jugador... O... Jo crec que ha de canviar l'actitud. És un excel·lent futbolista, però hauria de canviar l'actitud.
Canviar... ara aquesta és la pregunta, ja sé el que direu. Canviaríeu ara Ferran Torres per Vinícius? El Barça? Tal com és.
Clar, no, però és un debat. És un debat. No,
o Rafinha.
No, em sembla
no,
un debat.
O Rafinha.
Això no és cap debat.
És un debat.
Nosaltres estem valorant el que és Vinícius com a futbolista, però... que té un comportament que no està d'acord amb el gran futbolista que és.
Sí, això no hi ha cap dubte. Però el voldríeu al Barça?
I voldries millors futbolistes per al Barça en aquest sentit.
Jo amb aquest pack del caràcter, jo tampoc.
Ja et dic per què. Perquè per mi equips com Barça i Madrid, a part de tenir bons jugadors, han de tenir jugadors sabent que els mira. Tot Déu. Molts nenes que miren i inconscientment els agafen com a exemple en moltíssimes coses, erròniament, per mi, això ja és motiu de cese, que diria el d'això, el Núñez, però per mi aquest jugador ja l'invalida per jugar al Camp Barça.
No, jo crec que el Barça ha de valorar, moltes vegades el Barça ha valorat, no?, el caràcter, si era conflictiu, si no, si sortia molt de festa, si s'entrenava bé, si es cuidava, vull dir, el Barça també té informes d'això a l'hora de valorar si fitxa un jugador o no, per tant, jo estic d'acord, amb el pack complet jo no sé si el voldria aquí, perquè generaria més problemes que beneficis, potser.
Sí, sí. A fora, però a dins
del camp també, potser.
Ja, sí.
A més, amb el Barça s'atrevirien a expulsar-lo, mira què et dic. Li ensenyarien la grana. Mira, anem a fer això de l'informe. Anem a fixar-nos en les dades. A veure, Mònica Aguilar, informa sobre l'Àngel i el Dimoni, que és Vinícius.
Sí, podríem dir que Vinícius és el futbolista de les dues cares. Tot el que aporta com a jugador ho resta amb la seva actitud sobre la gespa i, si us sembla, anem a posar fil a l'agulla amb algunes dades. Vinícius ha rebut al llarg de la temporada un total de 16 targetes grogues. 10 d'aquestes han estat a la Lliga, 4 per faltes, 3 per protestar a l'àrbitre i 3 per encarar-se al rival.
Compte
per tant,
això, eh?
Sí, sí, sí.
6 de les 10 grogues a la Lliga són per protestar o per encarar-se amb el rival, més de la meitat de les targetes que veu.
Exacte, un total de 10 grogues a la Lliga, una dada que situa Vinícius com el 6è jugador amb més amonestacions de la Lliga.
De tota la Lliga?
De tota la Lliga.
6è jugador amb més grogues de tota la Lliga.
Amb altres jugadors empatats, però en el rànquing és 6è.
Veus com el busquen?
Sí, fa, va, sí.
Ara us aporto la dada més significativa. significativa, que és la següent. Vinícius és el 20è jugador que més faltes comet de la Lliga, amb un total de 47. De fet, és el futbolista del Real Madrid que més faltes ha fet fins ara. El segueixen Tchouaméni i Camavinga, amb 33 faltes cadascun, per tant, 14 menys que el brasiler.
Aquesta és bèstia, eh? O sigui, que un dels teus extrems sigui el jugador que més faltes fa de l'equip, és estrany. Hauria de ser al revés.
Jo aquesta dada m'ha sorprès molt.
Sí, sí, és que 47 faltes ha fet Vinícius, o li han xiulat a Vinícius. És el jugador del Madrid que més faltes fa a la Lliga, eh? És la
a la Lliga, correcte.
Dades oficials de la LFP.
Sí, sí, sí.
Sí, més faltes que Xavi, Jiménez, més faltes que Xavi, Jiménez i tots aquests, eh?
No, no, ell n'ha fet 47, és el 20è jugador de la Lliga que més faltes fa. Que més faltes fa un extrem, a mi em sorprèn moltíssim això. No, normalment haurien de ser els defenses o els migcampistes. No, no, ell, ell fa moltes faltes.
La sortida que Casemiro al Madrid ha fet molt mal. Ha trencat moltes estadístiques.
Sí. Què més, Mònica?
Doncs a la Copa del Rei n'ha vist 5, una per faltes, una altra per protestar, una altra més per allunyar la pilota i dues per encarar-se al rival.
És a dir, de les 5 grogues a la Copa del Rei, 4 són per coses que no formen part del joc, eh? Per protestar, per encarar-se o per allunyar la pilota. I a la Champions?
Només una. Per falta.
Veus? Ja ho va dir l'altre dia Courtois, que la Champions, l'Europa le tienen respeto, va dir. Una groga i per faltes. Veus quina diferència que hi ha?
Sí, i la conclusió més destacada és que 10 de les 16 han estat grogues per accions alienes al que passa dins del terreny de joc, el més futbolístic.
És bèstia, eh? 10 grogues de 16 per això, eh? Per protestar, per encarar-se amb rivals, per allunyar pilotes...
Imagina't si...
A mi em sorprèn, a mi em sorprèn.
Si li haguessin tret totes les que l'haurien d'haver tret... Rebenta les estadístiques.
Sí.
I compte, perquè abans de tancar el capítol de grogues, un últim apunt, i és que hem trobat una tendència destacada, i és que Vinícius ha anat increscendo aquesta temporada. Va començar el curs relativament tranquil, en el primer tram fins a l'aturada pel Mundial, el brasiler només havia vist 3 targetes grogues en 25 partits, ara bé, després del Mundial, en aquest 2023, n'ha vist un total de 13 en 29 partits. Per tant, les dades parlen per si soles.
Gairebé per 4 ha multiplicat les grogues en la segona part de la temporada, que és quan hem vist, no?, més aquest Vinícius que s'encara amb rivals, que ho protesta tot, que s'encara al públic. No sé, realment sorprenent. Jo crec que les dades demostren que és un jugador que la seva actitud el perjudica, perquè veu moltes grogues i perjudica l'equip, no? Dani, t'ha sorprès aquesta? Aquesta t'ha sorprès.
Aquesta sí. I la de les faltes també m'ha sorprès.
Jugador del Madrid que fa més faltes a la Lliga. Què? Tu no t'esperaves tampoc, Pichi, no, aquesta?
No. És una dada sorprenent que un extrem faci més faltes que els defensors o els migcampistes. És molt estrany. Sí.
Més faltes que els defenses.
Sí, sí, o que Tchouaméni o Camavinga, no? Que haurien de ser els nous Casemiros i haurien de tallar el joc del rival, sí.
Li tenen mania.
Li tenen mania. que sí. A tot això, hi ha la part positiva de Vinícius, que és la part futbolística, no, Mònica?
Sí, ara anem a l'altra cara de la moneda, com dèiem, que la trobem al terreny de joc, i és que Vinícius és un dels futbolistes més desequilibrants, les estadístiques així ho demostren, el brasiler és el futbolista que més dribla de la Lliga, amb un total de 103, un top 3 que completen Chukwueze del Villarreal i Nico Williams de l'Atlètic Club amb 78, per tant, 103, 78, 78.
És que és bèstia, vull dir, ell fa 103 dribblings a la Lliga dribbling i els altres 78.
Entenc que són dribblings reeixits, no?
Són les dades que ens aporta la Lliga, per tant...
Sí, entenc que sí, clar, que marxa, uns contra uns que marxen, perquè si els hi compten, deu ser que marxa. És una dada també, hòstia, jo crec que molt destacada, 103,
que és el jugador més determinant que hi ha a la Lliga, això és un fet. Ara, després parlem de totes les targes i tot, però que el tio és un avió, i a més és un avió al minut 1, i al minut 90,
sí. Saps per què? Avui ho he descobert. Ha penjat una fotografia a les xarxes socials. Ell, quan acaba els partits, es posa oxigen, un d'això d'oxigen. Saps quan vas als hospitals que a vegades et posen oxigen amb aquella mascareta? Doncs això, és com unes cames hiperbàriques, que el que es fa és respirar oxigen més pur. L'oxigen el que fa és arribar més ràpid a la sang, no? I per tant regenera millor, diguem, o recupera millor la seva sang del desgast físic gràcies a aquesta, no? A respirar oxigen com si fos una cama hiperbàrica.
A veure si s'ho posaran tots per recuperar abans.
A la meva època ens posàvem la tirita aquesta al nas.
Sí. No, però això és una cosa, no vull dir que no ho fa només ell, vull dir, Rafa Nadal, LeBron James, Sergio Ramos a la seva època ho feien.
Va ser Raúl.
Raúl també, no?
Jo, Real Madrid,
avui ell ha penjat una foto.
En casa i...
No, no, i cada mes juga tots els partits. I no...
Sí, no, i no es lesiona.
I lesions no té.
I no ha tingut les lesions, eh?
No. Queda alguna dada, Mònica?
Sí, una última, i com dèiem, aquest desequilibri té una conseqüència directa, perquè Vinícius encara lidera un altre rànquing i és el del futbolista que més falta rep a la Lliga, un total de 117. El segon és Isi Palazón del Rayo, amb 90 faltes rebudes, per tant, 30 menys que el brasiler.
Per tant, és el que més faltes reps de la Lliga, però és un dels jugadors que més faltes fa de la Lliga, perquè està al top 20 de jugadors que més faltes fa de la Lliga, i és el jugador del Madrid que més faltes fa a la Lliga, és a dir, que ho fa tot. Rep, fa, dribla, s'encara, ho fa tot. Seria millor si deixés de fer aquestes coses que fa al terreny de joc. Tot i que tu abans deies, durant la publicitat, que tu creus que li dona benzina, això, no?
Jo crec que igual, perquè, escolta, avisat està... I des de fa temps que li deuen dir les coses, escolta, que et perjudica, que no sé què, que els àrbits que agafen mania, que els, la públic, tot el que, jo crec que això li estan repetint cada dos per tres. Però el tio, quan surt allà, doncs necessita plantar cara amb un, i això li dona aquesta vitalitat, que estem en contra, però amb ell, perquè si no té explicació... Que sigui el jugador que més faltes li fan i que ell sigui un dels 20 que més en fa, hòstia, només hi ha una explicació, almenys l'única que veig jo.
Que toca molta pilota.
Que toca pilota, que es vol driblar, que no li piten falta, si li fan falta, i quan l'altre li talla la pilota, l'altre li fot garrotada. No? És que no, si no, no veig una altra explicació.
Ja, però que hagi vist 16 grogues, un extrem, també és significatiu. Sí. I d'aquestes 16, 10... per encarar-se, per protestar, per fer gestos, per allunyar pilotes...
Bueno, ja... sempre podrà dir, quan es retiri, que era el que més targes tenia en una temporada. Ho pot explicar.
Com Ramos, no?
Bueno, Ramos i l'altre, el central del Madrid, el Hierro, i tots aquests...
Mm. 3:15, deixem anar un moment... Bé, trucarem un periodista brasiler, anava a dir al Brasil, no, però està per aquí. És el Marcelo Beckler, company de TNT Brasil. Hola, Marcelo.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Moltes gràcies per atendre'ns. Escolta, volíem saber, Marcelo, tu que segueixes, evidentment, els futbolistes brasilers i l'actualitat també del Barça i de la Lliga Espanyola, com es veu Vinícius al Brasil, ara que en parlàvem?
Sí, he escoltat de tot el que haveu dit vosaltres. Al Brasil hi veuen com ritme, simplement com ritme del futbol espanyol i sobretot de la societat espanyola. Jo crec que li veuen com una víctima d'aquests actes racistes que ha patit aquí a molts i molts camps espanyols, aquí a Barcelona, no? Dues vegades aquí al Camp Nou, i que Vinícius no provoca, però reacciona a aquestes demostracions que venen de les grades i que el que fa és només reaccionar a tot el que li passa. O sigui, que comença com a víctima i després tot el que passa és perquè primer li vam tocar. Per exemple, ahir, el partit contra l'Osasuna, que es tira, no?, dintre de l'àrea, i després que s'encara el rival, que li toca el pèl, però primerament és el rival que l'encara, perquè després d'una jugada cau a l'àrea i l'àrbitre no pita un penal que no hi és. Però al Brasil li ven com a víctima. Jo escoltava les dades que vosaltres ens donàvem, que a Europa només va rebre una targeta groga,
sí,
no?
Sí, a la Champions, sí.
Exacte, és el que passa, no?, que a Espanya... li tenen mania, que a Espanya li busquen, que a Espanya li piten coses que a Europa no, que a Europa no fa falta Vinícius que provoqui, perquè només estan centrats en el futbol, i que aquí a la Lliga Espanyola els rivals li busquen, ell contesta també, i passa el que passa, és que, com dèiem vosaltres, és que passa de tot, és que toca pilotes, dribla, fa faltes, rebre faltes, rebre grogues, fa falta, en fi. Doncs és així.
Aquesta és la visió, Marcelo, que hi ha des del Brasil, per tant, el que expliques.
Oh. Exacte. Jo em recordo d'una tertúlia que vaig participar en TNT Sport, després del partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, a Sant Mamés, on no li passa res, no? Li passa de provocacions, de xulets, de que Ancelotti li diu tu no parles amb l'àrbitre, parlo jo.
Ah, sí.
I participo jo d'una tertúlia a TNT Sport, i em diuen, no, és que Vinícius, després que comença a contestar insults racistes, li busca més a Espanya. I jo dic, no, és que no té res a veure. És que és un partit on no li passa res, és un moment hostiu, perquè Sant Mamés és un estadi molt difícil de jugar, que aperta molt, però no li passa res, que no hem de confondre les coses i de mesclar les coses en aquest cas. Però el Brasil té aquesta visió de que el Vinícius el que fa és contestar insults racistes, i contesta de la seva manera, provocativa pot ser, però al Brasil jo dic que Vinícius és un provocador, i em tenen mania a mi.
Tu creus, Marcelo, que sí que ell provoca una mica els rivals, també?
Sí, no, i jo parlo amb l'entorn de Vinícius, i reconeixen que és un provocador. Té Neymar com el seu ídol, com el seu referent, com el seu mirall, i Neymar és un provocador, tothom ho sap. Però és un provocador futbolístic, i jo crec que això fa part també del futbol, no? Que encara un rival que digui coses, això fa part, pot ser que sigui millor o pitjor, de més caràcter, de menys caràcter, però hi ha molts jugadors que són provocadors. Piqué era un provocador, o Piqué no era
sí,
un provocador.
Sí, i tant.
Però al Brasil, sí, si tu ets un periodista que fa el dia a dia del Barça per 10 anys i diu que un jugador del Real Madrid, per molt bo que digui, és un avió, és això, és un provocador, li diuen, bueno, és un culer més, és un piropo i res. Doncs jo també pateixo amb aquestes coses de que si diu algo que no és molt favorable a un brasiler és perquè té els colors del seu, a la seva manera d'informar i d'opinar.
Clar. I llavors, clar, o sigui, des del seu entorn, tu dius que veuen, no?, que Vinícius està fotent-se en un problema ara mateix, vull dir, que està, no?, que també llueix futbolísticament, però llueix també per l'altra part, aquesta més negativa, no? Vull dir, que en són conscients, que potser sí que ho podrien treballar una mica amb ell, des del club o des del seu entorn, Marcelo.
Exacte. El seu entorn sempre em pregunta, perquè jo crec que també són molt intel·ligents, aleshores que ho diuen vosaltres, que té aquesta càmera d'oxigen i té aparells per regenerar i tal, perquè té un entorn que és molt bo, l'entorn de Vinícius és molt bo, de veritat, no és el pare o el germà, no, té un entorn molt professional, i diuen, sí, Vinícius tenia que sentar-se només a jugar, perquè el que li enfada més són els àrbitres, no són els rivals, no són les grades. Moltes vegades no sent el que diuen les grades. L'altre dia surt a la tele que va veure un insult racista i és molt lamentable, però aquest any el partit no sent aquestes coses ja a vegades. Però sí, que tenia que centrar-se en jugar, i qui se li provoca, i qui se li fan faltes, i qui se li dona patades, vam rebre grogues i tal, i ell el que ha de fer és, el Brasil és un país molt religiós, em diuen, donar l'altra fase. Yeah. No? Com la Bíblia.
Sí.
I doncs això, el seu entorn ho reconeix. Ja. I sap que és difícil de gestionar, però també, entre pros i contres, és un jugadoràs. Les dades són negatives de targetes, però també són molt positives de gols i assistències.
Sí, és un jugador determinant ara mateix pel Madrid, dels més determinants que té, perquè Benzema, a més, està travessant una ratxa una mica dolenta. Escolta, i una última, Marcelo, com veus l'eliminatòria amb el Manchester City? Com es veu també des del Brasil? Perquè hi ha també algun brasiler al City, hi ha algun brasiler al Real Madrid, no? Com ho veuen des d'allà? Amb qui van?
Sí. Jo treballo per CNT Sport, que és l'emissora de tele que porta els drets de la Champions. Fem la Champions fa 10 anys ja, gairebé 10 anys, i tothom ja coneix la mística del Real Madrid. Tothom sap que el Manchester City, que Guardiola, que Haaland, que és un equipat que 10 partits seguits guanyen la Champions, però que a l'altra banda és el Real Madrid, i que no sap com, però qui ho fa. Tothom ja ho sap que el Madrid, perquè jo estic dient a cada dia, perquè han jugat mal, perquè han patit, perquè han militat, perquè han rebre 4 gols al partit contra el Girona, però és el Madrid a la Champions. Jo crec que el City és millor equip, eh? Que juga millor a futbol, que és més coherent, que és un equip en principi mitjà i fi, que té un molt bon entrenador, que té una bèstia al davant que et donarà un o dos gols a cada partit, i que el Madrid també té una davantera molt bona, sobretot els brasilers, perquè Benzema és això, que no passa un moment bo, però Brasil va fer 3 gols també, però és el Madrid, és la Champions, el Brasil, avui tothom creu que el Madrid només amb la mística pot guanyar la Champions, i és difícil de dir que no, perquè això acaba passant.
No, a veure què passa dimarts. Escolta, moltes gràcies, seguim en contacte. Marcelo Beckler, una abraçada.
Una abraçada, companys, bona nit.
Gràcies, adéu-siau, 8 minuts i la mitjanit. Bé. Està bé, això que ens explica una mica també del seu entorn, que són conscients d'aquesta actitud i que els agradaria que se centressin en jugar. A veure si ho aconsegueixen. Fem una pausa i ara de seguida parlarem una mica del Barça i entraran 4 socis del Futbol Club Barcelona avui per parlar una mica del trasllat a Montjuïc, que és un tema que preocupa i molt, a molts seguidors del Barça. Ara seguim aquí, el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis.
I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i Alcom Viatges.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb l'Àngel Pichalonso, el Xavi Vilajoana i el Dani Solsona aquí compartint taula, i ara de seguida entraran quatre socis per parlar d'un tema que preocupa i molt de cara a la pròxima temporada, com és el trasllat a Montjuïc. Abans us recordo que si voleu que els vostres fills o filles passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, ja són aquí les colònies de ràdio de RAC1. Tercera edició es fan a Vic aquest any, a l'alberg de Vic del Xanascat, i són del 25 de juny a l'1 de juliol. Durant una setmana, joves d'entre 8 i 16 anys podran descobrir com és el món de la comunicació i de la ràdio de ben a prop, i a més gaudiran d'activitats d'aventura a Vic. Faran trekkings, passeig a cavall, piscina i, evidentment, tallers de ràdio amb la gent de RAC1. Del 25 de juny a l'1 de juliol, tercera edició de les colònies d'estiu de RAC1 per nens i nenes d'entre 8 i 16 anys. Entreu a la pàgina web coloniesrac1.cat i allà podreu fer la vostra reserva o inscripció. Colònies RAC1, amb Club Elements i Radiofònics com a organitzadors i la col·laboració de RAC1. Per cert, de la final de Copa, de la victòria del Madrid, se'n deriven dues notícies. Una, que el Girona està en plaça europea des d'ahir. El Girona és setè, i com que el Madrid ha guanyat la Copa i anirà a la Champions via Lliga, la setena plaça dona accés a la Conference. I el Girona, ara mateix, a dia d'avui, està en posicions europees perquè és setè. S'ho haurà de treballar en aquestes cinc últimes jornades, però ara mateix el Girona ocupa plaça europea. I l'altra, Barça o Sassuna serà una de les semis de la Supercopa d'Aràbia. El campió de Lliga i el subcampió de Copa s'enfronten a les semifinals de la Supercopa d'Aràbia. Això vol dir que l'altra semi serà un Madrid Atlético, segurament. Perquè el campió de Copa jugarà contra el segon o tercer de la Lliga, que serà l'Atlético, segon o tercer de la Lliga. Val? Per tant, ja tenim definides també les semifinals de la Supercopa d'Aràbia Saudita del gener de l'any que ve. Barça o Sassuna i Madrid Atlético, si no hi ha cap sorpresa, i la Real Societat remonta. No està mal, ho dic en clau Barça, no? Que s'estomaquin Madrid i Atlético a les semis, i el Barça, a priori, no, contra el Sassuna, hauria de ser superior i, per tant, arribar a la final d'aquesta Supercopa d'Aràbia. Queden mesos, però com a mínim queda dit.
Estem per Champions. I...
bueno, l'any que ve, home, l'any que ve el Barça s'hi pot fer incorporar tot el que vol, ja veurem si ho aconsegueix econòmicament i amb el fair play, però hauria de fer-ho millor la Champions, sí, sí, més enllà de la Supercopa. Abans de la tertúlia sobre el trasllat a Montjuïc, a veure, Pichi, Solsona i Vilajoana, què us sembla la notícia d'aquesta setmana a Can Barça, que és l'adeu de Mateu Alemany, sorprenent, després de guanyar l'Osasuna, un comunicat allà pràcticament a la mitjanit, i el que vam explicar a RAC1, que ara mateix el més ben posicionat, i que si no hi ha cap canvi d'última hora, Deco serà el nou director de futbol del Barça. Pichi, què t'ha semblat?
Director de futbol, és que no, jo tinc dubtes. Director de futbol, director esportiu, és que no...
Director, no, Mateu Alemany era director de l'àrea de futbol, director de l'àrea de futbol, i en principi Deco ocuparà el seu lloc, si no hi ha cap gir d'última hora inesperat. I per sota, bé, o com a col·laborador, tindrà Jordi Cruyff, que és secretari tècnic, i que també s'està plantejant què fer a partir del mes de juny, perquè no té clar si seguir o no Jordi Cruyff.
A mi m'ha sorprès el de Mateu. Està molt ben valorat. Tampoc de portes cap enfora se sap ben bé tot el que ha fet, en aquest sentit, però està molt valorat la seva feina, i m'estranya, si és cert que entrar a la Premier pot ser molt important a nivell personal, perquè diríem on estan ara tots els calés és allà,
i allà en tindrà molts
en aquest sentit, i clar, i ell ha arribat al Barça en una situació molt molt complicada per poder treballar bé en aquest sentit, però sorprèn, clar, Aston Villa és Aston Villa i el Barça és el Barça, no? A nivell de...
De palmarès, vols dir, d'història, també.
A nivell de tot. Sí. Hi ha molta diferència entre un club i un altre, no? Però, en fi... D'ahir ja sé, cadascú traurà les conclusions que cregui, doncs, que sempre són interessades, de dreta o esquerra, com la política, no?
I si es confirma Deco, què? Evidentment no té experiència, per tant és un meló per obrir.
Bueno, és que clar, per negociar o per prendre decisions, perquè teòricament Mateu Alemany estava per el tema de les negociacions i tot això, clar.
És que aquí està, i per mi el cuit està aquí, és dir... Si estem buscant un substitut, si és que el que han buscat és un substitut, no, amb les no mateixes és, funcions, no, és una autèntica animalada.
No és un substitut.
Perquè el Mateu és una persona formada, ja no només amb experiència, sinó formada en gestió, va ser director general molts anys, vull dir, a part del tema esportiu, no, té coneixements de gestió, de management, etc. Deco, òbviament, no té ni formació ni té aquesta experiència. Per tant, si el que estem buscant és canviar cromos, estem a les antípodes.
Coneix molt bé el mercat brasiler. L'altre dia, André Curí...
Ja,
André,
sí.
Curí, te'n recordes, André Curí?
Sí, sí.
No? Sí. Suposo que es vau coincidir amb ell, sí, quan era assessor. Ell ens va dir que Deco coneixia el mercat brasiler com ningú i que el futur del futbol era jugadors del Brasil.
Sí.
I que... No sé jugar futbol al Brasil, ara?
Ell ens va dir això. I que dominava perfectament això i que havia après molt últimament i que evidentment tenia poca experiència, però que se'n podria sortir.
Hi ha un tema d'ètica professional brutal. És dir, a veure una cosa, t'estàs posant director esportiu algú que fa de representant?
No, però això ho deixarà, eh? Sembla, sí.
Sí, sí.
És una condició sine qua
non. Claro.
Però tu pots deixar-ho.
Va, deixarà de ser l'agència de futbolistes, ell deixarà de representar jugadors, si no és un conflicte d'interessos claríssim.
Bueno, ja està com a assessor, no? I ja està fent de representant? No ho ha deixat encara?
Sí, tot i que des del club insisteixen que no cobra del Barça.
Clar.
Com a assessor, sí. I André Curí ens va dir que no cobrava del Barça, Deco, pel que ell li constava.
Sí. Al fill de la porta fa de representant i tampoc cobra del Barça.
Jo no ho sé perquè no he vist els documents. Em costa de creure? Sí, estic amb tu, em costa de creure, però...
Jo sí que sé.
És el que
fill, jo sí que sé que el fill truca a l'empresa de representació, el fill truca a pares del que estan jugant a la Masia del Barça. I això sí que ho sé. Per tant...
Per portar els jugadors.
Que no m'expliquin històries.
Bé, en qualsevol cas, si entrés com a responsable de l'àrea de futbol, evidentment seria el més lògic que deixés de portar aquesta representació, perquè si no seria un conflicte d'interessos i evidentment la nostra feina seria explicar que hi ha un conflicte d'interessos entre el nou director d'àrea de futbol i els jugadors que gestiona.
Però se'l veu més, teòricament, amb una posició de director esportiu. Per la gestió potser l'hauria de portar un altre, no? Però que des del desconeixement no sabem si es gestiona bé o no, però se'l veu més, ja que tracta i és representant o assessor de jugadors, doncs se'l veu més, almenys des de fora, com un director esportiu que segueix jugadors, que té informes de no sé quants mils de jugadors i que ell decideix. I l'altra peça és la que en principi és la que fa la gestió, no? Jo quan estava director de secretari tècnic, jo donava els informes. Escolta, aquest jugador, aquest primer no pot ser, aquest segon no, perquè més o menys les quantitats són aquestes i tal. Una vegada entrava en acció a l'hora de negociar, entrava el
tu t'apartaves?
Entrava el director d'allà a l'Espanyol, que era el senyor La Cueva, que era el que feia les funcions de director general, i ell s'encarregava de 3 anys, 2, 4... amb el que havien parlat i amb unes quantitats que ell ja sabia. Però, bueno, això ho anirem veient. En el cas de Mateu Alemany, jo crec que es pot fer vendre o s'ha intentat el fet de dir, escolta, és que li paguen 4 vegades més a l'Aston Villa que al Barça i el tema econòmic i tal. Molt bé, sí, que possiblement és així. Però... no ha de ser l'únic argument pel d'allò. Jo crec que hi ha unes discrepàncies...
Ja ho hem explicat, que no veu bé la planificació esportiva perquè no veu clar els números, que hi ha hagut ingerències d'altres persones en la seva feina i que no té un feeling ja molt proper amb el president Laporta, com ha passat amb Reverter o amb d'altres figures que han anat marxant d'aquest Barça.
Perquè aquestes discrepàncies que poden tenir, de dir, escolta, poso hipotèticament, doncs, escolta, potser no interessa que vingui Messi, o no interessa traspassar tal, o no sé què, aleshores... ell no és el que pren la decisió final. La decisió final la pren qui la pren.
És que...
no? No, és una pregunta retòrica, suposo,
sí,
no?
Clar,
però el debat em sembla pertinent, que és... potser és Xavi, que sap com vol jugar, qui hauria de prendre la decisió final i després escoltar-se l'opinió del secretari tècnic, del director de l'àrea de futbol i del president. No sé, quin ha de ser l'ordre? Qui ha de manar? Qui ha de decidir els fitxatges?
Els fitxatges, el director esportiu ha de proposar i Xavi pot dir alguna cosa, alguns jugadors, i entre ells s'han de posar d'acord, s'han d'escoltar, jo crec que aquest, l'altre, no sé
sí,
què...
Tu no creus que hauria de ser l'entrenador de dir, hòstia, jo per aquesta posició vull Bernardo Silva. I el director esportiu dir, vinga, va, anem a fer números i anem a buscar-lo. No hauria de ser així? Pregunto.
En algun cas sí...
Té que ser un consens.
En algun cas sí,
demà fas fora l'entrenador i tots els que has fitxat, els Bogarde, Reisiger i tot aquest, els menges en patates.
Bon exemple.
Clar. No, clar.
És claríssim. Té que ser l'entrenador, sí. Diu, necessitem, què necessitem? Un lateral dret, un extrem i tal.
Es marquen uns perfils de jugador.
I agafes i dius, laterals drets que hi ha, que podem tenir és aquest i aquest. I dir-li a l'entrenador, quin t'agrada més d'aquests tres? Que sigui un perfil de futbolista que estigui aquest entrenador o un altre entrenador vagi amb la ideologia de joc que té. Que té l'equip.
Sí, però jo puc explicar... la idea de Xavi la tenim, no?
Jo puc explicar...
que vull dir que és la que vol el Barça filosofalment, vull dir, la idea de futbol de Xavi, per tant...
Jo puc explicar per experiència, algunes coses. Luis Aragonés.
Sí.
Anem a buscar a Luis Aragonés, i jo m'entrevisto amb Luis Aragonés, i a Luis Aragonés pregunta, ¿cómo juegas? I diu, con tres centrales. Dic, collons, només en tenim dos. Dic, hem de fitxar algú. Faig una llista i començo amb Tendillo, amb Mino, tal, i dic diversos noms. Home, Tendillo. Dic, sí, però aquest és car, no pot ser, tal. Mino, ja me va bien, este sí. I vam anar a buscar. Un pivote por delante. Dic, bueno, Francisco, me va bien. O sigui, feia les coses així, però jo li proposava els noms. I ell, alguna vegada, m'hi ha dit, delanter... al Saragossa n'hi ha un, Sirakov, que dic, hòstia, Sirakov, dic, hòstia, però no el van operar dels lligaments i això, i tal, i no sé què. Però vull dir, és el que deia el Pichi, és el que estem dient nosaltres, és una mica el consens, però tu has de fer la proposta de jugadors, i el Xavi pot dir, jo vull Bernardo Silva, i tu com a club dius, és que Bernardo Silva val 150 milions, no el pots portar.
Ja. Què deies tu, perfils? Xavi, en aquesta línia, no?
Exacte, o sigui, aquí el club ha de saber quin tipus de perfils necessita per cada lloc i anar-los a buscar al mercat i anar-los a buscar en funció de les possibilitats econòmiques que tingui.
I de les necessitats.
I això només ho sap els que gestionen, els que estan, la Secretaria Tècnica o Direcció Esportiva, que és els que maneguen les dades esportives i les dades econòmiques. I de manegant això li han de presentar a l'entrenador... quins perfils, per què les necessitats que hi té, perquè s'arribi, perquè es posi una cosa.
Pot ser que hi haguin jugadors molt bons, però que no siguin els idonis per jugar a un equip determinat, per la manera de jugar.
Bé, a veure com evoluciona tot. De moment, Mateu Alemany continua sent el director de futbol del Barça i, segons se'ns va explicar, ha de tancar el màxim d'operacions possibles abans del 30 de juny, quan deixarà oficialment de pertànyer al Barça, i a partir d'aquí, a partir de l'1 de juliol, és quan entraria Deco, si no hi ha cap canvi d'última hora, que és el que vam explicar a RAC1 i va avançar el Roger Saperes. Dit això, teniu el passi de temporada ja, els que sou socis del Barça, o no? Tu el tens, Àngel?
Demanat, sí.
Demanat. Tu, Xavi?
No, jo no.
Tu faràs excedència?
Segurament sí, perquè jo haver de decidir amb 6-7 dies d'antelació si vaig o no vaig, tinc els fills petits i a vegades m'ho puc muntar i a vegades no, i prefereixo que algú ho pugui disfrutar al 100%.
Jo sé com vaig jugar molts partits amb la selecció catalana a Montjuïc,
ja és com casa teva.
Ja ho tinc.
Ja ho tens, no?
Bé, sí. Nosaltres els de l'Espanyol estem acostumats a Montjuïc, ja...
Tu vas anar-hi molt, no?
Tots els partits. Jo no n'he fallat mai cap. ni a Montjuïc, ni a Sarrià, ni...
Digue-li al pitxí aquell lloc per aparcar secret que segur que vas trobar.
No, no, però si pujava per allà els descampats aquells...
Bueno, no sé si ara es pot, ja.
Ara igual no et deixen.
Ja. Ara en parlarem de tot això.
Ai, lanzaderes. Lanzaderes.
Sí, ara en parlarem de tot això. Bé, bueno, serà una experiència. Serà una experiència i serà
probablement dura.
Dura i una...
I llarga.
Delicada.
I depèn de
la... moment un any i tres mesos, diuen.
I llarga.
Diuen, i
depèn de la zona on estiguis del camp, posa, porta algú perquè els jugadors no els veus gaire bé.
Hi ha la pista al mig, saps? Sí, serà complicat.
És a dir, un any i tres mesos, teòricament si es començava el 2 de juny, no?
Sí.
Que era quan s'havia de començar.
Sí.
Vale. Tenen 20 dies per aconseguir una llicència d'obres...
Tu que treballes en aquest món, què s'ha de fer per aconseguir la llicència d'obres, que és l'últim pas que falta? Vull dir,
home,
ja està tot parlat i, no, amb l'Ajuntament...
No, són moltes coses. És entregar un projecte com Déu mana, els tècnics s'han de comprovar que compleix amb la normativa vigent, has de tenir els informes de bombers, d'activitats, etc. Hi ha molts temes que s'han... I el que sí que tinc clar és una cosa. Si tinguessin la llicència dilluns, demà... En 20 dies és difícil començar una obra, eh?
Sí, vull dir, no pots tenir-ho tot a punt i quan tinguis la llicència començar, no, eh? No, desconec aquest món i com que tu treballes, per això t'ho pregunto.
Si tu tens els papers...
Perquè has de fer l'acte d'inici d'obres i requereix de certs informes previs que han de fer. La constructora no està allà preparada, m'explico? Però és que, a més, la llicència no la donaran dilluns, no sé si m'explico.
No, ja.
Aquestes llicències van a ple.
Si, tu si tot va molt bé, què? Cap al juliol començaran les obres?
Al setembre.
Cap al setembre, eh?
Bueno, a l'agost, perquè suposo, potser a l'agost, però d'agost a setembre no baixem.
Que això vol dir que anem un més tard del que dels primers
mesos.
Bueno,
no, perquè segurament diran que ells són capaços de rebaixar-ho en 3 mesos.
Val.
Bueno, ho diran i potser ho escriuran en un paper...
Però escolta'm, una cosa, els permisos d'obra, això ja deuen estar presentats, deu fer temps, no?
No, nosaltres estava a punt de sortir, el que passa que quan canvies un projecte i el canvies substancialment, els tècnics han de tornar a mirar tots els planells, tots els informes, les memòries, etc. És a dir, és com, no et diria que començar de zero, però gairebé.
Ja em diuen des del club que estiguis tranquil, que tenen els permisos pertinents per començar l'1 de juny.
Bueno.
Això ho diuen. Ho veurem. L'1 de juny queden poques setmanes. Xavi Vilajoana, Dani Solsona i Àngel Pichalonso. Una abraçada forta. No us perdeu la tertúlia que farem a continuació amb alguns socis del Barça, que us agradarà. Una abraçada.
Vinga,
gràcies.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. RAC 1.
Aquest dimarts la Champions es juga a RAC1. A les 9 al Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, anada de les semifinals. L'equip de Guardiola amenaça a enfrenar el camí dels blancs cap a la 15a Copa d'Europa. Viviu el partit des de 8:45 amb Jaume Molló i tota la tropa. I després, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquest dimarts segueix el Madrid-Manchester City a RAC1.
RAC1. Tots som 1. A RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
12 i 13 minuts, hem fet canvi a l'estudi de RAC1, a la taula. Han marxat l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona i també el Xavi Vilajoana. I entraran tot seguit, de fet s'estan asseient ja aquí tranquil·lament. Preneu posició, tranquils, no us preocupeu. Ja tenim per aquí el Marc Duc, president de Manifest Blaugrana. Hola, Marc.
Què tal, bona nit.
Què tal, bona nit, gràcies per venir també en directe.
A vosaltres.
Un diumenge a quarts d'una de la matinada. El senyor Quim Molins, membre d'Un Crit Valent. Què tal, Quim?
Bona nit.
Bona nit. Bona. I també ens acompanya el Ricard Portaveu, que és... El Ricard Portaveu, no. El Ricard Faura, que és portaveu de Dignitat Blaugrana. Hola, Ricard.
Molt bona nit.
Què tal? Bona nit. De seguida, també amb nosaltres, Carles Ordiales, president de Seguiment FCB, que el tindrem per telèfon perquè no, malauradament no ens ha pogut acompanyar en directe. Així que us agraeixo molt a vosaltres tres que estigueu aquí amb tots nosaltres. A veure, volem parlar del Barça. Esteu tranquils amb la Lliga? Sí, no? Ara sí, no?
Sí, home. Sí, si no estem tranquils amb la Lliga, amb què hem d'estar tranquils?
Sou dels que preferiu guanyar-la ja i, per tant, toca a l'RCD Stadium o us agradaria que fos al Camp Nou o a la següent?
Crec que no cal ni preguntar-ho.
Home, és el Camp de l'Espanyol el millor lloc per guanyar una Lliga. Sí, sí.
Quan abans millor.
Quan abans millor.
Quan abans millor, ja està.
Perfecte.
Que, fas, que, rebi, que hi hagi gent que rebi una setmana més.
Queda clar, doncs. A veure, Roger Saperes, bona nit.
Què tal, bona nit, Felicep?
Volem parlar, entre d'altres coses, després us preguntaré si us agradaria el retorn de Messi, com veieu la Champions de dimarts, per rematar la, la trobada. Però ens agradaria parlar d'un tema que creiem que és prou important per grups d'opinió com vosaltres, o per socis, no?, com vosaltres, i per molts socis que ens estan escoltant, que és aquest trasllat a Montjuïc. D'entrada, abans que el Roger ens expliqui una mica com serà pels socis, què us sembla, una primera valoració, Marc? El trasllat era inevitable, s'ha de fer pel futur de l'entitat, l'Espai Barça?
Bé, un cop es pren la decisió de fer la